Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dimarts 22 d'octubre del 2024, que dedicarem a repassar la jornada, sobretot futbolística, del cap de setmana i escoltant els principals protagonistes. Començarem pel Vilafranca i a partir d'allà anirem en avall fins a la quarta catalana i també les categories femenines, en aquest cas la primera divisió catalana, on l'equip de la Granada de moment no coneix la victòria després de la primera de fa dues setmanes. Un club de la Granada, que també ara aprofitem per dir-ho, doncs està de dol després de la notícia que van comunicar ells mateixos la mort d'en Josep Ferrer Farriol, aquest personatge històric del club de futbol de la Granada, del futbol penedesenc, que aquest dilluns perdia la vida als 78 anys. Des d'aquí, tot l'escalf a la família de la Granada i també als éssers més propers d'en Ferri. Des d'aquí, descansi en pau. Com dèiem, avui programa que dedicarem a parlar de futbol amb principals resultats i protagonistes.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem el programa d'avui i ho fem, com us comentàvem, parlant del Futbol Club Vilafranca. Comencem per la Lliga Elite, una lliga en la qual de moment el Vilafranca només ha pogut celebrar una victòria, la que va aconseguir en la jornada inaugural al camp de la Pobla de Mafumet. Des d'aleshores sembla que s'ha tancat l'aixeta i costa que arribin aquestes victòries. De fet, diumenge l'equip perdia davant el Can Vidalet per 1-3, un partit que al minut 82 guanyava per 1-0 i que va acabar perdent amb aquests 3 gols pràcticament en 5 minuts del conjunt visitant, del conjunt d'Esplugues, que es van portar la victòria del municipal. Pel Vilafranca marcava Ivan Sánchez, un jugador que entrava a suplir les baixes de Roger Escamilla per lesió, d'un del davanter titular, i de Mané Valdivia, el seu suplent, que la setmana anterior a Rubí havia vist la doble groga, per tant, targeta vermella, i tenia un partit de sanció. De moment, el Vilafranca es queda amb 5 puntets, és com tanca la jornada, un partit en el qual també es va evidenciar que queda feina per fer en defensa, que està sent el principal mal, la principal fuita d'aigua d'aquest equip, on està, de moment, encaixant 12 gols en 5 jornades. Si escoltem el tècnic David Vilajoana, conversa amb el nostre company Josep Cansino, de Penedès Televisió, un cop finalitzava el partit davant el Can Vidalet.
No, injusta no. Els últims 15 minuts de partit han sigut un desastre, amb el qual injusta no. El futbol que marca més gols i en fa més que el contrari guanya.
Què li ha passat a l'equip aquests últims minuts?
Jo crec que hi ha una autoexigència, s'ha fos, l'equip s'ha fos, ells s'han crescut, i a nosaltres se'ns han fos tots els ploms. I hem defensat fatal, pèrdues de pilota crítiques, ells han fet un pas endavant i nosaltres tres enrere. Conseqüència, doncs vaja, doncs que ens han remuntat. L'equip s'ha enfonsat en els últims 15, però ja et dic, però és llàstima perquè... Vaja, tot i no fer un gran partit, estava controlat, ells tampoc havien tingut grans ocasions, de fet és el que dius, fins al minut 35 de la segona part, i d'una jugada d'estratègia que ens està condemnant, que hem tornat a rebre una pilota morta allà i és per fotre's a plorar, vaja.
Què li falta a aquest equip per intentar ser...
Actitud no, perquè són nanos que treballen, s'esforcen i ho intenten fer el millor que saben i poden. El que passa que sí, la contundència, la concentració, és de pissarrí, vull dir, ja portem 5 jornades i podria fer una radiografia dels gols que ens fan d'estratègia ridículs, de l'últim, imagineu-vos, en l'últim gol, si analitzeu les esquenes dels dos que lluitaven, controla, la gira, la passa, amb un tio que fa un 90, vull dir, això jo jo així no ho sé explicar, bueno, no ho sé explicar, si està mal defensat, està mal apretat, és tou, però clar, si jo amb un nano de 1,90 li haig de dir que no ha de ser més agressiu, doncs bueno, vaig a treballar, haig d'insistir i vaja, però ja et dic, tot i així, la segona part, tot i que ells no han generat res, no, l'equip tampoc ha estat molt, no ha estat bé, vull dir, no generaven, però tampoc en pilota les hem perdut totes les que recuperaven, però totes vol dir totes, volguem precipitacions, volguem anar a jugar molt joc ràpid i alt, i bueno, haurem d'insistir, ens en fem un fart que tenim un punt de pausa, que les boles s'han de controlar i passar, no volguer passar la primera i precipitats, no sé, aviam, com dic jo, hem de fer un reset, tornar de zero i tornar a començar. L'equip té molta cosa bona, però bueno, hi ha coses molt dolentes que a més ens penalitzen molt, i això és el que hem de tallar, perquè clar, perquè evidentment som l'equip més golejat, i això ho diu tot, un equip més golejat només té dues opcions, el Pozo o a Pozo. Per tant, el que hem de fer és tallar la sangria, seguir reforçant l'equip en allò que fa bé, que fa coses ben fetes, però n'hi ha algunes que són criminals i en el futbol avui en dia has d'atacar bé, però has de defensar bé. I això és el que hem de fer.
Com està l'equip?
Home, suposo que ara estarà cardat de nassos. Vull dir, si estiguessin contents m'emprenyaria. Voldria dir que no tenen sentiment i no tenen cor, però bueno, són nanos que, ja et dic, treballen, volen fer les coses ben fetes i segur que estan molt tocats, no els estan sortint bé les coses, però la gent també es veu en aquestes circumstàncies. Són nanos joves, però no idiotes, que dic jo. El que han de fer és, quan les coses surten malament, és revolcar-se, seguir millorant, i si milloren en allò que hem de millorar, evidentment guanyarem partits. El que passa que, vaja, hem de donar-nos a pressa, perquè no ens podem esperar el 2030 a millorar i a canviar coses.
Demanem alguna cosa més als revulsius, en el cas dels que entren al terreny de joc?
Bé, jo sempre demano molt de tots, dels que entren, dels que surten i dels que no estan. Vaja, ja et dic, no se'ls hi pot retreure res. La llàstima és que quan no falla un, falla l'altre, hi ha errades que ens condemnen, però vaja, el que han de fer és deixar de plorar, mirar endavant i el dimarts tornar a posar-s'hi i millorar i si segueixen treballant bé i bueno, ja intentarem per que ens toquen els tècnics, doncs intentar veure com els podem ajudar perquè en aquestes coses que no els estan sortint, doncs poder evitar que ens torni a passar i que millorin.
La setmana que ve, a les 5 de la tarda, camp del Figueres.
Tot és possible, camp complicat, maco de jugar, i vaja, tornarem a competir i ho hem de fer millor del que ho estem fent per guanyar, però no tinc cap dubte que si fem el que sabem fer, guanyarem.
Doncs esperem que sigui així, que el Vilafranca pugui tornar de Figueres, aquest camp històric, amb els 3 punts a la maleta. Repassem marcadors de la 5a jornada i després ja anem amb classificació i propera jornada de Lliga Elite. Lloret 0, Vic 2, Horta 1, Rubí 0, Vilanova 2, Sant Mauro 1, Rapitenca 2, Valls 1, Poble de Mafumet 2, Figueres 2, Vilafranca 1, Can Vidalet 3, mateix resultat al Manlleu 1, Castelldefels 3 i Palamós 2, Atlètic Sant Just 0. A la classificació, de moment tenim el Vic líder amb 13 punts, només s'ha concedit un empat, la resta tot victòries. Sant Mauro segon amb 10, els mateixos que el Castelldefels, 9 pel Can Vidalet i la Rapitenca que tanca la zona de play-off. Per darrere, Horta i Vilanova amb 8, a un punt del play-off, a 2 es troba el Palamós amb 7, el Rubí 9 amb 6, el Figueres i el Vilafranca amb 5, els mateixos que l'Atlètic Sant Just, que està 12, just per darrere dels penedesencs, que ja estan aquests 4 punts de la posició de play-off. Com dèiem, ja després de l'Atlètic Sant Just 12, Poble de Mafumet amb 3, 3 punts també pel Manlleu, 2 pel Valls i 1 pel Lloret. Així estan les coses. Anem també amb la propera jornada, ràpidament els partits de la 6a jornada. Després ja al llarg de la setmana anirem aprofundint i sobretot destacant els horaris de tota la jornada. Sobretot destaquem el Figueres-Vilafranca de diumenge a les 5 en directe per Ràdio Vilafranca. La resta de la jornada, Vic-Palamós, Castelldefels-Vilanova, Atlètic Sant Just-Manlleu, Rubí-Rapitenca, Can Vidalet-Horta, Valls-Lloret, Sant Mauro-Poble de Mafumet. Anem amb més futbol i fem el salt fins la primera catalana, grup 3, on aquesta 5a jornada ens ha deixat derrota de l'Atlètic Vilafranca, que perdia per 2-1 al camp del Martorell. Pels vilafranquins marcava Martí de Castro, que obria la llauna als 10 minuts, però capgirava la truita al Martorell amb gol al minut 26 de Marc Torres i al 76 Osama. Per tant, derrota dels de Parc Xiat serà que tanquen la jornada en 12a posició amb 3 punts. De moment, es resisteix la victòria pels vilafranquins. En aquestes 5 jornades, de moment, no ho han aconseguit guanyar. Anem ja a la tercera catalana, grup 13, més marcadors d'aquesta darrera jornada. Els repassem tot seguit. Comencem per l'Olivella 0, Vegas 0, Riu de Bitlles 3, Molanta 2, Canyelles 4, Hortonenc 1, Espirall 0, Ribes 1, Sant Esteve Sesrovires 4, Sitges B 3, Torrellenc 1, Capellades 5, Masquefa 3, Can Cartró 2 i Olímpic Can Fatjó B 2, Moja 0. A la classificació trobem el Capellades líder amb 5 victòries en 5 partits, 15 punts, 13 pel Canyelles i ja el petit tall de 4 entre Canyelles i Ribes, tercer amb 9. 9 també per Olímpic Can Fatjó, Riu de Bitlles i Sitges B, 7 per Olivella, Espirall i Vegas, 6 pel Masquefa i el Moja, 5 pel Can Cartró, 4 per Molanta i Hortonenc, i el Sant Esteve Sesrovires i Cué, el Torrellenc, amb només un punt, l'únic equip que encara no ha pogut celebrar una victòria. Quarta catalana, grup 24, també aquí, com sempre, com cada setmana, estem parlant al llarg d'aquesta temporada dels dos representants que tenim, l'Hortonenc B, que va perdre per 6-0 davant l'Atlètic Club Esparreguera, i el Gelida, que també va perdre 3-1 en la visita a la Palma de Cervelló. Amb aquests dos resultats, repassem també la situació classificatòria, Gelida, desè, amb 4 punts, i els mateixos que l'Hortonenc, que és 12è, només dues posicions per sota. També aquest inici complicat pel Gelida en una lliga amb equips del Baix Llobregat, allunyat dels conjunts de l'Alt Penedès. També punt d'atenció aquesta jornada al grup 26 de Quarta Catalana, on un dels partits també ens deixava un dels actes destacats, però en tot cas després ho comentem. Primer ens centrarem en el duel entre Sant Sadurní i Martinenca, victòria dels sadurninencs per 1-0, però primer repassem els marcadors de la jornada. Quintinenc 1, Base Vilanova 4, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Ribes B 4, Puigdalba 4, Avinyonet 1, després fem una aturada al municipal de Puigdalba, que s'ha renovat. Sant Pau 1, Olivella B 1, Atlètic Vilanova 2, Riu de Bitlles 3 i la Múnia 3, Monjos 4. Com dèiem, Sant Sadurní 1, Martinenca 0. Aquí, victòria per la mínima, gol d'Adrián Rueda al minut 56, en un partit en què els sadurninencs no van estar massa inspirats, de cara a porteria. Poques oportunitats i les que van tenir doncs no van tenir l'efecte desitjat, no van trobar el gol. Per tant, aquest únic gol que va donar els 3 punts als de Bombi, que segueixen líders amb 15 punts i ple de victòries, també 5 de 5 a l'inici de la Lliga. Anem a escoltar el tècnic local, el tècnic sadurninenc, el Gerard Romeo, el Bombi, que s'estrena també en aquesta nova aventura davant de l'equip de la Triola.
Ha costat, però finalment ens l'hem emportat.
Heu passat angoixes, tot i les ocasions que heu tingut, perquè la Martinenca ocasions poques, podíem comptar 2-3 com a molt en tot el partit, però els clars dominadors heu estat vosaltres.
Sí, la veritat que defensivament ha estat bé, hem tingut majoritàriament el control del joc i no hem concedit pràcticament ocasions a l'equip rival. Sí que és veritat això, que ens ha costat els metres finals, no hem acabat de decidir bé, poca efectivitat avui, i al final doncs amb el marcador tan apretat fa que fins a l'últim minut estiguis amb l'ai al cor.
Aquest ha estat el problema, no? Que heu tingut ocasions, el porter de la Martinenca n'ha tret unes quantes, sobretot una al final d'en Ramon, que espectacular l'aturada, i us costa matar els partits.
Sí, de moment ens està passant, és una mica la tònica d'aquestes primeres jornades, on som dominadors, tenim ocasions, la generem, però bueno, entre l'encert del rival, que també juga, evidentment, avui el porter, com comentaves, ha fet 3-4 parades espectaculars, doncs està costant tenir aquesta solvència, aquesta efectivitat que faciliti doncs, una mica més les coses a nivell resultat i acabi els partits amb més comoditat.
Aquesta temporada sí o no, pel Sant Sadurní?
Bueno, nosaltres ja em coneixes, s'ha apostat per fer un projecte doncs, competitiu, ambiciós. L'objectiu està clar que ens marquem des del club és l'ascens. Ja la temporada passada amb la promoció doncs, ho van tenir a tocar. I bueno, evidentment nosaltres doncs, treballarem per aconseguir-ho partit a partit. Això sí, la Lliga és molt competida, ja ho veieu que cada partit costa. Hi ha molts equips que volen estar allà dalt i nosaltres doncs, intentarem ser un d'ells.
I ja que parlem de que voleu estar dalt, quins són els equips que tu veus que estaran dels cinc primers. A part de vosaltres, Sant Cugat, Monjos, Penya Jove, La Granada, Puigdalba, que és la sorpresa d'aquesta temporada.
Sí, la veritat és que encara és aviat, no?, per poder-ho tenir massa clar, però hi ha 7-8 equips que la veritat que són molt, molt competitius. Evidentment, doncs, els detalls i la dinàmica de cada equip aniran marcant una mica la dinàmica i la tendència, però bueno, Puigdàlber, com has comentat, Monjo s'ha reforçat molt bé, Sant Cugat ja fa anys, doncs, amb el mateix bloc castellà, després tens el Ribes B, tens la Penya Jove, les Roquetes, que ha fet un molt bon equip, la Granada i la Múnia, que mantenen bloc de l'any passat a tercera. Llavors, bueno, és una temporada, la veritat, que per disfrutar-la, sobretot des de fora, perquè els partits són molt, molt competits i molt divertits.
I ja aquí som, veurem aquests vestuaris acabats aquesta temporada o no?
Això ja li haurem de comentar, doncs, amb el regidor, el president, no sé exactament amb qui, però bueno, la realitat és que sembla l'obra de la Seu, el tema aquest del vestuari, de les obres, el camp també ja el veus com està, però bueno, nosaltres amb això, doncs, no ens hi podem posar i treballem amb el que tenim.
I per acabar, hi ha hagut alguna opció de jugar a tercera catalana aquesta temporada?
Sí, la veritat és que sí, va ser una setmana abans de començar la competició, ens van oferir plaça al grup 9, que era el Barcelona Nord, Badalona i part del Maresme. Acabaven d'acceptar plaça al Can Fatjó, la que deixava bona vista el grup d'aquí del Penedès Garraf. Vam sol·licitar el canvi per activar i per passar amb el Can Fatjó, ho vam intentar, la federació no ens va ajudar absolutament gens i per tant teníem dues opcions, o competir a quarta al grup del Penedès o anar-nos a jugar al grup 9 de tercera catalana, que evidentment era molt poc viable.
No és el primer cop que passen aquestes coses aquí, perquè ja ens van encolomar fa dues o tres temporades també a l'Escola Barberà d'Andalusia, que va haver aquell Madrid, precisament amb en Marcos Soler, el Badia, va tenir el problema el Marcos Soler al seu camp, i arrel d'allò aquell equip va desaparèixer del grup. O sigui, no entenem com la federació pot fer aquestes coses.
La veritat és que és una pena i una llàstima, sobretot perquè bueno, hi ha molt esforç i molt treball darrere de cada club, de cada entitat, per intentar competir el millor possible. I, home, doncs que tinguis un grup com aquest any, el de tercera, on està tan descentralitzat, que tens dos o tres equips del Baix Llobregat, ara t'entra el Can Fatjó del Vallès, quan tens un equip com el Sant Sadurní, no?, per exemple, que per coeficient doncs, té plaça tercera i que la federació directament no sigui capaç d'ubicar-lo aquí al grup del Penedès i també a cada desplaçament 70-80 quilòmetres i a l'OMB que em faig jo al final el mateix. Estan venint aquí desplaçaments doncs, llargs i bueno, jo crec que això des de la federació s'haurien de fer mirar i hauríem de trobar la manera d'ajudar una mica més els clubs.
Bueno, pitjor tenir el Bonavista, eh? Venir a Tarragona cada 15 dies encara té més delicte, eh?
Sí, el Bonavista també estaven bastant enfadats amb la decisió i bueno, de fet ja van anunciar que si no competien a Tarragona doncs es retirarien. També és una llàstima que durant l'agost estigui tot absolutament parat i després a una setmana de començar la competició moguin peces, els equips corrent hagin d'acceptar amb un dia de marge si volen jugar a tercera, si no, el grup que els hi toca, etc. La federació la veritat és que ho gestiona molt malament i nosaltres, evidentment, per l'experiència que hem tingut, doncs estem molt descontents.
Doncs res, no ho arreglarem avui, ni tu ni jo, i només desitjar-te sort amb aquest Sant Sadurní aquesta temporada, a veure si quedeu campions. No vull desmereixer cap equip del Penedès, però aquest any sembla que sí que és l'any del Sant Sadurní. Que hi hagi sort.
Moltes gràcies, nosaltres ho intentarem, i merci per venir, que s'agraeix moltíssim la feina que feu.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda, en un dissabte a la tarda que serà també destacat amb el derbi d'Hockey Lliga entre Vilafranca i Noia, hi ha un Monjo Sant Sadurní de quarta catalana. Per tant, també juguen segon contra primer, només separats per dos punts. Un equip dels Monjos que tampoc ha perdut aquesta temporada, només ha concedit un empat a la jornada inaugural. També estarà interessant aquest duel. Però ara el que fem és escoltar el tècnic de la Martinenca, el darrer rival del Sant Sadurní, un clàssic també, un nom propi del futbol comarcal, Marcos Soler.
No ha pogut treure res positiu del Sant Sadurní avui.
Bueno, no, ja sabíem que era un partit complicat. Al final pensem que és l'equip pues, que serà que estigui allà, no? Tothom pensa el mateix i al final per noms pues, pensem que és el millor equip de la categoria. Però bueno, hem sigut valents, hem intentat plantejar un partit bastant atrevit, apretant-nos bastant a dalt i bueno, no ens han sortit bé les coses, també és veritat que portem baixes, que bueno, tampoc és excuses, però a la part ofensiva teníem bastantes baixes i potser s'ha notat una mica, no? Perquè ens ha faltat una mica de rapidesa amb els contraatacs i això, però bueno, al final jo estic content pel partit que han fet els nois i bueno, satisfet i a seguir treballant i seguir amb aquest projecte.
nom per nom, els ensolnis a l'equip a batre, i jugador per jugador, o sigui, avui no hi havia color amb un equip amb l'altre, però li ha posat les coses molt complicades a l'equip local.
Sí, al final la intenció era mantindre'ns viu al partit, no? Que ho vam aconseguir, la primera part 0-0, la segona part, doncs, bueno, al final ens han fet aquest gol. Però sí, jo penso que hem estat vius tot el partit i hem tingut alguna ocasió, no hem tingut tantes com ells, però bueno, jo penso que al final han guanyat merescudament perquè han tingut més ocasions i potser també hem tingut alguna més de possessió, però bueno, hem tingut les nostres opcions. Dintre dels 90 minuts hem tingut les nostres opcions.
Quina fita té aquesta martinenca, aquesta temporada?
No ens hem marcat cap objectiu. És el primer que vaig dir quan vaig arribar, és anar construint alguna cosa a poc a poc. Sí que l'objectiu a llarg plaç és ser competitius, estar a les posicions de dalt, però ara mateix no... arribarem on arribarem, hem de mirar a veure on arribem i ja està. I al final és anar competint cada partit, cada setmana i poc a poc, perquè també tenim molta gent jove que acaben de pujar dels juvenils i gent d'aquesta jove que no poden vindre a entrenar algunes setmanes i tal, però és anar fent, no volem marcar-se cap objectiu de dir, hòstia, hem d'estar entre els 5 primers o hem d'entrar a Copa, no, sinó que anar fent i a poc a poc. I estic content amb la gent que en tinc i amb la plantilla que tinc perquè penso que hi ha un bon equipet.
De fora del Sant Sadurní, els 5 primers, podríem parlar Sant Cugat, podríem parlar Penya Jove, la Granada, són els equips que han d'estar dalt?
Sí, la Penya Jove no els he vist, però penso que sí, que per el que he escoltat i per noms també, doncs penso que sí, que estarà dalt, el Sant Sadurní per descomptat. Sant Cugat segurament també, perquè és un equipet que ja està fet de fa anys i el Marc està treballant molt bé allà i bueno, té un equipet molt apanyadet i penso que també estarà allà. I després el de més, la veritat és que penso que serà bastant competitiu. Bueno, al final, jo per el que he anat veient, penso que hi ha un nivell bastant similar amb totes aquestes. De fet, s'està veient amb tots els resultats, perquè, no sé, per exemple, nosaltres vam guanyar el Vilanova, però la Granada ens va guanyar a nosaltres, però el Vilanova va guanyar la Granada, no? Al final és una mica, penso que està tot molt igualat. Exceptuant aquests dos o tres equips que quan comencin a rotllar i agafin ritme, penso que són els que estaran una mica destacats a dalt. El de més ho veig tot bastant competitiu.
Doncs Marc, que ja hagi solt amb aquesta martinenca i ja continua treballant. A veure si veiem aquesta martinenca, com a mínim a la Copa.
Bueno, aviam, home, a tots ens fa il·lusió la Copa sempre, no? Però bueno, hem d'anar a poc a poc i anar treballant sobre aquesta base que tenim i aviam on arribem.
Doncs fins aquí aquest repàs a la quarta catalana, però encara seguim parlant d'un dels equips, el Puigdàlba, que aquesta setmana, aquest dissabte, abans del partit contra l'Avinyonet, també inaugurava la seva nova gespa, que ha quedat espectacular, al municipal de Puigdàlba, un dels camps amb més ambient de la comarca. Anem ara a escoltar l'alcalde del municipi, a Miquel Vallès.
Després de 35 anys que vam muntar el camp de futbol aquí a Puigdàlba, doncs sempre ha sigut en terra i poder tindre d'aquest camp de gespa tan xulo, doncs és estar orgullós i joiós, no? Sí.
Era una promesa, el camp de gespa?
Sí, ho vam portar en el programa electoral, vam dir que aquesta legislatura ho faríem i gràcies als resultats que van treure des d'Impulsem Penedès, doncs hem pogut tindre una subvenció extraordinària que ens ha permès, doncs, fer aquest camp de gespa el primer any, bueno, al cap d'un any de les eleccions.
És evident que també un camp de gespa provoca que hi hagi més gent fent esport, que inclús la gent de mitja edat doncs, també vingui el divendres a fer el partidet, genera una altra expectativa, no?
Aquesta és l'esperança, també, no, ja aquesta temporada ja no podrem, però sí que en el futur, en les pròximes temporades, que hi hagi equips de categories inferiors i, per què no, una escola de futbol. Tot això s'ha d'anar treballant, tenen aquesta temporada per anar-ho pensant i aquesta és l'esperança i l'il·lusió que tenim.
Home.
I també podíem parlar allà amb el president del Puigdàlba, del Futbol Club Puigdàlba, Òscar Mata.
Estem molt contents, molts anys esperant unes instal·lacions en condicions i ja ha arribat tu i ara pots disfrutar-lo. L'any que ve podem formar Futbol Base i que això continuï i duri molts anys i poder créixer com a club.
Em deia l'alcalde que és un poble futbolero.
Sí, tota la vida hi ha hagut futbol aquí. Tenim dades de que 1929 va fundar la primera vegada el club, després va desfer i va tornar als anys 80, i bueno, hi ha hagut altibaixos, han tingut anys bons, anys pitjors, però en aquests últims anys ja costava molt amb el camp de sorra i això, però ja se sap que si estem rodejats de camp de gespa i això, doncs costa més arrastrar jugadors i ara doncs, ja ha canviat la cosa, ja considerem que estem igual de condicions que el resto de clubs. I...
Però ara esteu vivint un moment dolç amb l'equip, amb
sí,
tot, no?
Sí, sí, molt bé, molt bé. Aquest any hem fet un equip molt maco, tota la gent està contenta i, bueno, tirant davant, tu.
Doncs que segueixi la bona feina a Puigdalba, que de moment també la Lliga ha començat d'allò més bé per ells. Fem una pausa i tornem tot seguit.
Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra a la web autocampcompra.cat o truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança d'autocampcompra.cat.
Calvi Santó, perfumeries i adrogueries. Nou establiments al seu servei. I ara també amb pàgina web amb venda online. www.calvisantó.com. Ara amb un 10% de descompte extra. Faci les seves compres online i li portem a casa. O, si ho prefereix, pot passar a recollir-les a qualsevol de les nostres botigues. Calvi Santó, sempre a prop seu.
Doncs tornem en directe, ens queden 3 minutets i els dedicarem a repassar també resultats del futbol femení. Primera divisió catalana femenina, grup 2, jornada cinquena, derrota de la Granada per 3-5 davant el Pardinyes. Les granadenques, que són onzenes, amb 5 punts, de moment només una victòria, 2 empats i 2 derrotes en l'inici de la Lliga. Segona divisió femenina, grup 7, jornada tercera, també equips de la comarca, els repassem. Monjos 1, Subirats 0 i Atlètic Vilafranca 1, Base Vilanova 1. A la classificació, per tant, trobem els Monjos amb 6 punts en 6a posició, l'Atlètic Vilafranca 7è amb 4 i l'equip dels Subirats avantpenúltim amb 0 punts. De moment es resisteix la victòria per Subirats, Sitges i Altafulla, que tanquen la classificació. I a la Lliga Femenina Amateur de Futbol 7, grup 2, també tenim representació de la comarca. Repassem els marcadors. A l'Avinyonet no jugava perquè li tocaria jugar contra el Diapo, que s'ha retirat de la competició. La Granada 3, Tous B 1. I fins aquí els resultats d'aquesta jornada pels equips de casa. La resta de la jornada, Vegas 0, Santa Coloma de Caral 8, Jorba 2, New Legends 3, Tous 0, Piera 8 i Navarcles 3, Sitges 1. Es va ajornar el Vallirana Sant Mauro. A la classificació trobem a l'Avinyonet, quart, amb 6 punts, 2 victòries en 2 jornades. Aquest cap de setmana no va jugar. I l'equip de la Granada, 7è, amb 3 punts. 1 victòria i 2 derrotes en l'inici de la Lliga. La primera victòria que va arribar aquest darrer cap de setmana. Fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem demà dimecres amb més Esports 14. Demà centrats en la jornada del bàsquet i repassant a veure com va la cosa, que de moment ens deixa sort dispar també pels equips de casa nostra. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.